Sensacionalisme. Pràctica en l'àmbit dels mitjans de comunicació de presentar fets, sovint qüestions sensibles o delicades, amb una accentuada exagerada dels elements més impactants o emotius, amb la finalitat d'atraure l'atenció del públic. Benvinguts a la millor hora del dia. Són les 4. Aquí Francesc Garriga.
La tarda de Catalunya Ràdio.
I avui fem el cafè amb l'Eloi Vila. Bona tarda.
Bona tarda.
I saludem també el nostre president de noticiaris, Òscar Fernández. Com estàs?
Bona tarda. Bé, vosaltres?
Estàs buscant entrades ja per la nova gira de Bruce Springsteen als Estats Units?
No. No, no n'estic buscant.
Has vist mai cap concert del Bruce allà?
No.
Això et falta, llavors.
Ja, però saps què passa? Que jo visc amb una família en què em posen alguna mena de límit a la meva bogeria. Llavors,
ah, sí? I el límit quin és? Concerts no, només amb un radi de X quilòmetres?
Sí, clar, clar. Et vols dir que has de buscar ara un avió per anar-te'n allà i... No, no, no.
O sigui, ja. Perquè no contemples que vinguin.
No, home, si venen... Clar, que vulgui... Ells, no.
La família, no. Clar.
Ells els he portat a Barcelona. A Barcelona sí que han vingut.
Però no te'n veus ara un viatge familiar a Minneapolis per un concert de...
Bueno, escolta'm, jo i tant, que el faria a la meva família, en canvi, que té altres idees quan parlen de viatges. I no seria... No Minneapolis o no Estats Units, però anava a un concert de Springsteen, crec que per ells no justifica el viatge.
Perquè però si no hi hagués família, amb un imaginari alternatiu, home, tu ja hi series.
Si pogués econòmicament, ja et dic jo que sí. Si
home, un viatge a Estats Units sí que pots, Òscar.
Bueno, no sé.
Un sí.
Sí.
Fins tot dos. Som apures.
Sí. Podria fer algun programa allà. Hi ha gent que fa programes en altres llocs perquè té un compromís posterior.
Ah, sí?
Sí.
Tens exemples?
Estic pensant en exemples, sí. I fins i tot...
Futurs o passats? Futurs o passats?
Futurs.
Ah, sí?
I fins i tot...
Ja t'ha arribat?
I fins i tot que els he vist a venir.
Aquest veies a venir, el del futur?
Sí, el del futur.
No sé si estem parlant del mateix.
Jo crec que sí.
Escolta, podeu explicar alguna cosa?
No.
No depèn de mi poder-ho explicar o no.
Mira, només et diré Vicente Calderón.
Correcte. No, Vicente, aquest segur que no.
Perquè aquest
no és de futur.
És una pista que equivoca. És dijous, 26 de març, i estem pendents de tot això. L'economia, idiota.
Aquesta famosa frase que suposadament explica la victòria de Bill Clinton davant George Bush a les eleccions dels Estats Units en l'any 92 ressona avui en el mar de la guerra de l'Orient Mitjà després que l'OCDE hagi advertit que la inflació es dispararà aquest any, sobretot als Estats Units, per culpa de la guerra. Trump, per cert, està insistint ara mateix que l'Iran li suplica arribar a un acord de pau i que ell també ho vol.
Veurem els iranians què hi diuen. El primer decret anticrisi a punt de ser convalidat.
Sí, el Congrés dels Diputats donarà llum verda en qüestió de minuts al paquet de mesures que inclou, entre d'altres, la rebaixa de l'IVA de la gasolina. Finalment, el Partit Popular s'hi abstindrà en un gest intranscendent perquè el govern espanyol ja havia aconseguit aquesta vegada prou suports entre els seus socis habituals.
I cadascú se sap les seves coses.
Una quarta part dels espanyols no ha tingut relacions sexuals l'últim any. Ho recull l'últim estudi del Centre d'Investigacions Sociològiques presentat aquest mateix migdia. Dels encastats, un 13% reconeix haver tingut relacions obertes i un 5% afirma que opta pel poliamor.
No et sorprenen les dades, Eloi?
No em sorprèn, em semblen unes dades molt, molt coherents, molt creïbles.
El 6 aquí sembla que encerta. Els esports, al tot cost, a partir de les 7, la millor ressaca del Barça femení.
I també entrevista amb el migcampista del Barça masculí, en aquest cas, Fermín. En crònica esportiva, també, atenció a la notícia, el Comitè Olímpic Internacional veta les atletes transgènere a les competicions femenines a partir dels Jocs de Los Angeles.
I aquesta tarda de què estarem pendents?
Doncs de la reunió entre el govern i els sindicats majoritaris de l'ensenyament que reprenen les converses després de les mobilitzacions de la setmana passada. Les posicions estan enrocades, el govern no vol renegociar i els sindicats amenacen amb noves vagues al tercer trimestre escolar.
Ho seguirem a Trescat Info i a Catalunya Ràdio. Òscar Fernández, fins demà. Una abraçada molt
fins
forta.
Fins demà. Adéu, adéu.
Adéu. Aquesta tarda està prevista l'eutanàsia de Noelia Castillo després de gairebé 2 anys de lluita per una mort digna. Judit Pastor, bona tarda.
Què tal? Bona tarda.
Un comitè d'experts va autoritzar aquesta noia, de 25 anys, del Garraf, el dret a rebre una mort assistida, però la batalla judicial del pare ho ha impedit fins ara.
Sí, en total han sigut 20 mesos de lluita d'aquesta noia, de la Noelia, des del 2 d'agost del 2024, que era la data que inicialment ella havia escollit per la seva mort assistida. Una eutanàsia avalada per 19 metges i juristes, justificada per les patologies que pateix. La Noelia va quedar paraplègica, amb molts dolors crònics, com a conseqüència d'un intent de suïcidi, després també d'haver estat víctima d'una agressió sexual en grup. Però el seu pare, que per cert va renunciar a la seva tutela quan ella era menor, va presentar un recurs a la justícia, va demanar paralitzar l'eutanàsia de la noia amb el suport de l'entitat ultracatòlica Advocats Cristians.
I a partir d'aquí va començar un periple judicial que s'ha allargat gairebé 2 anys.
Aquest cas ha passat pel Tribunal Superior de Justícia de Catalunya, el Suprem, el Constitucional i el Tribunal Europeu de Drets Humans, que aquesta mateixa setmana ha avalat la mort assistida de la Noelia. I, de fet, fa poca estona, un jutjat de Barcelona ha tornat a denegar l'últim intent del seu pare per frenar aquesta eutanàsia.
Tot i que la justícia dona l'aval, el grup ultracatòlic Advocats Cristians continua pressionant per evitar aquesta eutanàsia.
Sí, han convocat una concentració de protesta al lloc i a l'hora exactes on tindrà lloc la mort assistida de la Noelia aquesta mateixa tarda, i el govern per això ha hagut de reforçar la seguretat de l'hospital.
És una qüestió molt delicada, Eloi, i que és també molt personal, no? I aquí cadascú té la seva opinió, però hi ha coses que a vegades ultrapassen això, que és un tractament, i ara en parlarem, que ratlla la immoralitat gairebé, no?
Absolutament, el tractament mediàtic és vomitiu. Jo trobo que és absolutament vomitiu, i pel que fa al debat, em sembla increïble que el 2026 estiguem encara debatent, o hi hagi qui debati, que s'ha de qüestionar com cadascú decideix com i quan vol morir, no? Em sembla que no hi ha més debat, no?
Sobretot quan hi ha aquests, quants experts són? 17? 19 experts, metges i juristes que li han donat una validesa, no?
Hi ha la validesa jurídica, hi ha la validesa mèdica, i per tant, legalment pot tirar endavant això. I qüestionar aquesta decisió a partir d'això, no? del pare dels Advocats Cristians, que estan en contra de tot el que s'ha generat, em sembla lamentable. I dic vomitiu al tractament mediàtic, però vomitiu, absolutament vomitiu.
Doncs això que diu l'Eloi, a banda del periple judicial, el cas Noelia s'ha convertit en un xou mediàtic, amb alguns mitjans de comunicació retransmetent gairebé minut a minut l'estat de la situació. Ahir, per exemple.
A 24 hores de morir, Noelia se despide. Se despide de este mundo, pero se despide también de los suyos, así de su abuela Carmen. Escuchen.
Estaremos juntitas y no tardaremos.
Bé, són imatges que vam veure ahir a Antena 3, el programa Ahora Sónsoles, de Sónsoles Ònega, i tot i que estaven autoritzats per la Noel i la seva família, hi ha el debat de si és ètic o no exposar en moments tan delicats. Àlex Gutiérrez, el nostre analista de mitjans, bona tarda.
Bona tarda.
S'ha convertit això en el tema, ara han canviat, però just fa uns instants, tant Telecinco com Televisió Espanyola com La Sexta anaven amb això, i esperem que comencin Antena 3, també segur que començaran amb això avui.
Segur, perquè a més Antena 3, clar, s'ha apuntat el tanto, el macabre tanto, d'haver aconseguit aquest testimoni en exclusiva. Era una peça curiosa, perquè l'anaven intercalant durant tot el programa. El programa de Sónsoles Ònega dura 2 hores i 40 minuts, i allò, l'entrevista en si eren mitja hora, però clar, l'anaven trossejant, repetint, comentant en una taula d'experts, i per tant anaven munyint-la d'una manera que a les tones intentaven mantenir un cert rigor formal, però hi havia moltes coses que realment grinyolaven, i com deien, com deia l'Eloi, era bastant vomitiu. Quan digues, frega o ratlla, deies, ratlla la indecència. Jo crec que la ratlla per la part de fora. O sigui, supera i 2 metres a dintre.
A mi m'ha sortit aquesta paraula vomitiu, que és molt contundent, però és que, esclar, a partir de material emocionalment potent, a més farcir-lo, diguéssim, de tot l'artifici televisiu, no? Perquè encara sigui més potent, buscant no només l'emoció, sinó buscant allò retorçar la història al màxim, parlo de la música col·locada sota. Per exemple, nosaltres, quan fem el programa Quanta Guerra, treballem amb material que és emocionalment sensible, no?
Delicat,
molt sensible.
Delicat.
I tens una sèrie d'elements per allò matisar-ho, que és allunyar càmera, per exemple, i no farcir-ho d'una música, no?, que fomenti o que amplifiqui aquesta emoció. Hi ha elements per fer-ho. O sigui, no qüestiono tant l'entrevista, sinó la manera de reproduir-la, com deies.
Sí, és que, de fet, el canvi és justament que... Jo crec que és bo que el suïcidi deixi de ser un tabú i se'n parli. Hi havia un temps en què els mitjans realment era molt prohibit,
sí, sí.
Perquè es considerava que... Sí, prohibit, diguéssim, bueno, internament. No, internament, no escrita,
sí, sí, sí.
Però es considerava que podia generar un efecte crida. Jo crec que un model on podem mirar una referència és el Regne Unit. El Regne Unit, per exemple, es parla bastant de suïcidi, però aleshores, allà on hi ha una peça sobre suïcidi, de seguida hi ha una informació de dient, si tu estàs experimentant coses similars a les que estem tractant, que sàpigues que en aquests telèfons, aquests recursos, aquestes webs...
Hi ha una advertència.
Webs, una advertència i dient, escolta, truquen aquí, que et poden ajudar, perquè tu estàs en una situació de poc benestar emocional, et poden ajudar. No era el cas. Aquí el que hi havia, sobretot, era un testimoni que estava tractat prou correctament, les coses com siguin, o sigui, el testimoni en si, si només veies la seva... Doncs veies una noia amb molta enteresa explicant la seva història, era més discutible que, esclar, d'alguna manera es budellaven i comercialitzaven amb la tensió que ella té amb el seu pare, que efectivament, com comentava la Judit, doncs ella va renunciar a ell d'alguna manera i en canvi ara s'està convertint en un protagonista estrany d'aquesta història. Hi havia un punt de rentar draps familiars en un moment tan delicat, això és bastant angoniós de veure, però sobretot el que jo em queixaria més o trobo més denunciable és la taula experts posteriors dedicada a dir, va, mantinguem-ho obert. Aquí hi havia un personatge que era el Benjamín López, d'un diari que es diu Diario ES, que no és el diario.es, és Diario, perdó, és Diario, que no és el diario.es, és un mitjà també que sintonitzaria bastant amb els ultracatòlics, abogados cristianos, etc, dient, bueno, es que aquí no ha cometido errores a los 25 años. Clar, tu no pots jutjar una noia que pren una decisió tan transcendental com dir, ah, aquesta nena no sap el que es fa, no?
És que aquest és el gran problema, no? Posar-te a jutjar una cosa. O sigui, nosaltres quan ens dediquem a aquesta professió al periodisme, tens molts temes sobre la taula. I part de la nostra feina és decidir quins temes fem. No em sembla un mal tema abordar.
No, el tema està bé.
El tema és com l'abordes.
Totalment.
No?
Clar, això en teoria es fa, aquest tractament, perquè se suposa que dona audiència. Se suposa.
Sí.
No? Des d'un mitjà de comunicació penses, vaig a fer això perquè és un tema que m'atraparà molt l'audiència. He mirat l'audiència a Catalunya, va fer un 5.9 a hores.
60.000 habitants, un 5.9, que és molt poquet.
És molt fluix a Catalunya.
Espanya
sí que va funcionar?
Tampoc creguis, eh? Va fer 794.000 espectadors, que serien un 10,8, però...
Un 10,8 no és una bomba.
No, l'ascensor és de normal, de saque, fa entre un 8 i un 10.
O sigui, que va ser un bon dia
un
per
bon dia.
Però no ho van rebentar,
no,
amb això.
No, sí, segurament al cap de l'any potser no serà en el top 10.
Que el concepte fer una cosa d'aquestes per audiència ja és molt pervers.
Sí.
Home, però perquè ho
d'entrada.
Un tractament així, no?
No, jo plantejava doncs, fer el tractament de l'eutanàsia, la decisió.
Sí, clar, clar,
això em sembla un tema molt interessant.
Penseu, recordo això, ara, 2 hores i 40 minuts vol dir que ho anaven intercalant amb altres temes. I llavors tot d'una anàvem parlant d'això i res, per tall, o sigui, al cap d'un segon veia les imatges de l'Ortega Cano amb aquest ball viral que s'ha fet passejant una capea, i clar, era realment de difícil conjugació. Això ho fas un especial amb una taula d'experts de debò que no siguin, diguéssim, els ariets de pena aquests pseudomitjans, i pot tenir un sentit.
Bueno, pots fer una taula, pots fer una taula parlant del tema i no parlant de la Noelia.
Exacte.
Aquesta és la diferència.
Tu creus que han pagat per aquesta exclusiva?
No ho puc saber. Realment seria espectuar. No m'extranyaria.
No ho saps.
Però no ho sé.
No ho saps.
No ho sé. La veritat és que no ho sé. Jo crec que el que hi ha és una voluntat d'ella i de la mare. Aquí la protagonista és la mare, i aquí han convençut és la mare. Jo no crec, sí, a priori, però estic especulant, insisteixo molt, jo crec que la mare l'han convençut com un intent desesperat, i també em sembla pornogràfic, com sembla censurable, com un intent desesperat de pensar a veure si la tele, l'efecte que pot tenir la tele, que té un efecte doncs mític, no?, d'autoritat, doncs fa pensar o repensar a la meva filla a l'última hora això. La mare, amb molta enteresa també, em parla d'una manera molt afectuosa, és un testimoni interessant d'analitzar psicològicament el de la mare. Jo crec que és, o jo com ho vaig llegir així, era l'intent de la mare de dir, juguem aquesta carta a veure si d'alguna manera doncs la meva filla la puc moure d'aquesta decisió. Però insisteixo que és una impressió estrictament personal, eh?
Clar, el programa Hi haurà sons solers comença a les 5. No cal que canvieu a les 5 per veure-ho, perquè ja us ho explicarem nosaltres mentre es passi. Però avui, clar, se suposa que avui també s'hi abocaran i que gairebé que ho retransmetran fins al punt que puguin, no?
Totalment, totalment. A més, si a sobre dieu que, com explicàveu, no?, que hi ha tota aquesta concentració allà a l'hospital, per tant, vol dir que hi haurà circ mediàtic, que és l'últim que hauria de passar. Imagina't que tu prens una decisió com aquesta i que de fons vas sentint tot de crits a fora de gent que creu que té alguna mena de cosa a dir o opinar sobre la teva decisió o la teva... Sí, sí, increïble.
De fet, ahir, des d'aquest programa d'Antena 3, van col·locar les càmeres davant de l'hospital on hi ha la Noelia, aquesta noia, i retransmetien com la mare entrava a l'hospital a passar l'última nit amb la seva filla. Vull dir que va arribar fins a aquest punt de morbo de retransmetre minut a minut, no?, totes aquestes últimes hores d'aquesta noia.
I que, a més, tot això dona ales, no?, a les associacions com Abogados Cristianos, que estan en contra de l'eutanàsia, per posar en qüestió aquesta opció legal que, sortosament, tenim. No?
És que aquí els de sempre ho estan aprofitant també pel de sempre. És a dir, aquí Abascal feia un tuit que ja hi ficava els menes pel mig i deia que aquesta és l'Espanya de Pedro Sánchez, en què en vez de assistir a esta chica pues se la empuja al suicidio. Aquest senyor que us deia del diario es, diguéssim, del es diario, perdoneu, doncs sí que deia, no, és que clar, aquí el que realment està terminal, doncs aquesta noia, no, ofent, venia a dir d'alguna manera, el que realment està terminal, no? Feia com una separació. Hi ha una instrumentalització també política que, en un cas tan delicat com aquest, portar-ho al terreny de l'esbroncada política sempre, de la polarització, a mi em sembla una irresponsabilitat bèstia.
I la realitat és que no hem pogut evitar acabar-ne parlant, que seria segurament el millor per tots plegats. Perquè
s'ha de parlar com ho expliquem, també.
Però s'ha de parlar del tema o s'ha de parlar de la Noelia? Aquesta és la diferència, aquest és el gran cas, perquè sortosament, no sé si hi ha milers, perquè no tinc les dades, però sí que hi ha centenars de persones que estan en aquesta situació i sortosament no se'n parla.
Bé, crec que eren justament
un miler de persones.
Crec que estava en 1093, però parlo de nord, que des de l'aprovació de la llei de l'eutanàsia s'han acollit en aquest procediment.
A banda de les teles, Antena 3, Telecinco, que s'hi solen abocar, també els digitals, o alguns digitals, com per exemple OK Diario, han sucat pa sobre això.
Amb titulars sorprenents, com el que publicaven ahir, per exemple, Noelia Castillo rebrà l'eutanàsia tot i no ser paraplègica, camina amb dificultat i els vídeos ho demostren. Els mitjans, sobretot aquests més afins a dreta, extrema dreta, han utilitzat arguments fins i tot notícies falses o de dubtosa credibilitat, com qüestionar l'estat de salut de la Noelia. També han fet servir l'excusa de la salut mental per justificar aquesta eutanàsia, barrejant el tema de la violació que va rebre la Noelia fa uns anys, dient que havia sigut a mans de menors estrangers no acompanyats, quan això no hi ha certeses que hagi sigut així. OK Diario avui també veiem com compartia vídeos del pare ensenyant la filla a caminar, dient-li, eres una màquina. Vull dir, tota la maquinària, no?, orquestrada en aquesta mateixa direcció.
Uns vídeos que està emetent ara, crec, Televisió Espanyola.
Sí,
també,
en bucle.
Sí, crec que aquests vídeos sé que els mostra... no sé si són els dels pares.
Són els d'OK Diario.
Sí, són els d'OK Diario, sí. És veritat. Perquè, de fet, aquests vídeos que OK Diario venia com a feina d'investigació, en realitat, a l'entrevista de Sonsoles ja es veia que ella, hi havia un moment que s'aixecava de la cadira de rodes. Recordem que ella va en cadira de rodes perquè es va llançar des d'un cinquè pis i pateix una lesió medular irreversible arran d'aquest intent de suïcidi, que era el tercer o el quart. Però ella ja es veia aquí que podia aixecar-se i amb una extrema dificultat fins i tot pujar unes escales, però enmig de dolors. Per tant, ella no ha amagat mai això, perquè insisteixo que en aquests vídeos autoritzats per ella mateixa es mostra. En aquest article de OK Diario, per això, ells deien, no, el diari del País la llama paraplègica. I és que el mateix OK Diario també la qualifica com a paraplègica en altres articles. Per tant, és molt incoherent, no? O el que deies tu, no? També una altra notícia que diu horari i com veure l'última entrevista de Noelia Castillo abans de l'eutanàsia.
Si fos un partit de futbol, no?
Exacte, si fos un partit de futbol.
I a Telecinco, per exemple, salten d'aquest tema a Micalle huele a esperma, i ara estan fent un directe a Madrid, un carrer que es veu que els arbres deixen una olor semblant a l'esperma. Es veu que els veïns d'aquest carrer doncs, la tenen molt controlada i s'ho...
És que realment...
Ho senten així. Doncs així funcionen les coses. En tot cas, volíem fer un repàs de tot això amb l'Àlex Gutiérrez, que és el nostre expert en qüestions mediàtiques. Àlex, moltes gràcies.
A vosaltres.
Farem una pausa, Eloi. Agafem el cotxe.
Sí, home.
Fem el cotxe, però agafarem el cotxe i posarem musiqueta. Tu sols posar música o no?
Sempre. Música i ràdio.
Doncs compte, molt de compte amb quina música et poses, que no volem tenir un ensurt.
Ara, la tarda, amb Francesc Garriga.
Des de 1879, als peus del Montsec, mel alemany. Mel d'origen dels millors apicultors amb compromís social i rural. Mel alemany per endolcir el cos, la ment i l'ànima. Al teu comerç habitual o a alemany.com.
Ja és aquí la novena edició del campus de futbol de Mundo Deportivo. Del 6 al 10 de juliol a l'escola La Salle Bonanova de Barcelona per a jugadors i jugadores de 6 a 16 anys. Apunta't ja al web mundodeportivofutcamp.com amb el patrocini principal d'Aigües de Barcelona, el patrocini de Barta i la coordinació de Mic Esports. Campus Mundo Deportivo, passió pel futbol.
El 2026, un grup de cadells amb habilitats especials fan missions sota les ordres d'en Ryder. Sempre a punt, preparats per tot. Patrullen per terra, mar i aire. Si tens algun problema o te'ls trobes pel camí, potser els podràs contractar. La Patrulla Peluda. Cada dia de dilluns a divendres, nous capítols al Super 3 i a la plataforma 3CAT.
Ara és la meva mare la que necessita ser cuidada i a la residència Los Tilos al centre de Barcelona hem trobat aquesta estima. Moderna, acollidora, amb atenció mèdica tots els dies i nosaltres estem tranquils. Informa't al 93 450 7000 o a bastondeoro.com. Més que atenció, una llar.
Te compra tu cotxe,
te compra tu furgo,
te compra tu moto,
oh!
Te compra tu auto caravan.
¿Tienes una oferta?
Oh!
Te la mejoramos.
Hasta un niño sabe dónde vender su seminuevo al mejor precio. Garantizado. Compromiso de pago en 24 horas. Estamos en tu provincia.
Ocasión Plus.
Hola, a les Residències Vallesol t'acompanyem amb els millors professionals, programes i instal·lacions perquè seguim descobrint la vida. Oferim estades temporals i de recuperacions posthospitalàries perquè la teva tranquil·litat també compta. Disposem de 4 centres a Barcelona i també apartaments. Informa't en el 900 24 24 25 o a vallesol.es.
Catalunya Ràdio.
Catalunya Ràdio.
Som 3CAT.
Som 3CAT. Catalunya Ràdio.
Som 3CAT.
Som 3CAT.
Si t'hi fixes, l'ordi és el que fa el ganxo. Mai no veus l'espiga dreta?
Camí de Cabres. És un recorregut sonor per les feines del camp i el ritme de les estacions.
Avui és un dia important com a esquiladora. Moltes mans doncs, per plegar la llana, per agafar les ovelles.
Un viatge pel paisatge que canvia al llarg de l'any. Del verd dels sembrats, al groc de l'estiu i la baixada del bestiar a la tardor.
Ostres, n'hi buscat, això, eh? Hi ha una cabra que acaba de parir.
Ara mateix, sí, sí.
Camí de Cabres. El podcast del pastor i historiador Marc August Muntanya i el fotògraf Martí Albesa. A l'API web de Catalunya Ràdio.
I també disponible a la plataforma 3CAT.
Què hi sona al teu cotxe, Eloi?
Hòstia, sonen les coses en bucle. Quan una cançó m'agrada...
T'obsessiones?
O un disc m'obsessiono i l'he d'escoltar una vegada darrere l'altra, una vegada darrere l'altra, sí.
Per exemple, què ha estat sonant últimament?
Ara ha estat sonant l'últim disc de la Ludwig van, que és extraordinari. I aquesta cançó? D'un concert de la Muixca. El disc és boníssim, eh?
Aquesta és tranquil·leta, eh?
Sí. Ja m'estic imaginant l'Eloi allà tan tranquil.
Sí. Amb les finestretes abaixades, la llum del capvespre...
Què més?
Sí, és un gran moment, eh?
Què més sona el teu cotxe?
Mira, després, abans, durant molt temps, va sonar Oques Grasses molt una cançó com El dia i la nit. Després s'anima, eh?
Sí, però
música tranquil·leta.
No sempre, eh? No? Vaig tenir una època...
Ai, ai.
Vaig tenir una època metàl·lica.
Oh! Bueno, m'agraden molt, eh?
Home, això ja és una miqueta més...
M'agraden molt.
Ja vas
més fort. Del Black Album, que és bestial. Sí, sona una mica de tot i sona també música clàssica. Ah. M'agrada la música clàssica.
Hola, bona tarda, aquí Eloi Vila.
Hola, què tal?
Hòstia, aquesta cançó és preciosa.
Per què us parlem d'això?
Aquesta cançó, Beethoven, preciosa.
Per què us parlem d'això? Atenció, conductors.
Atenció, eh?
Atenció, esteu... Ara els que esteu conduint, sisplau, si esteu parlant amb el copilot, calleu un moment i escolteu-nos bé. Heu de vigilar amb el que escolteu al cotxe.
De debò?
Sí.
Sí.
Perquè hi ha risc d'accidents, Judit.
Depèn de quina música escoltis, sí, hi ha risc d'accident. La música que escoltem pot influir directament en la manera com conduïm, això conclou un estudi de la Universitat Politècnica de Hong Kong i la Universitat de Tecnologia del Sud de la Xina. Què van fer en aquest estudi? Simplement van agafar diversos conductors, els van posar diferents tipus de música, des de peces més suaus com aquesta, fins a coses més canyeres com la de Metallica que escoltàvem abans, i van arribar a una conclusió molt clara. Com més accelerada és la cançó, més agressiva es torna la conducció. Això què vol dir?
Veus que un rodolí més maco que ha fet.
Exacte.
Gaire una dita. Com més accelerada la cançó, més agressiva es torna la conducció.
O sigui, vol dir Joan Amades. A la meva època de Metallica,
clar, posa
hi havia
Metallica,
una situació
Enric.
De risc, jo.
Clar, tu anaves amb Metallica,
sí.
I hi havia risc que... Això et fa augmentar les pulsacions.
L'Eloi el veig aquí a 132.
Clar, aquí tu vas més ràpid del normal, tu vas a tot drap, et t'envalentones, canvies de carril amb més freqüència i potser fas alguna infracció que no
et
toca.
Et dona ales, eh?
I perds la concentració perquè el teu cap, aquesta música és tan estrident i tan forta que el teu cap no està plenament concentrat amb la conducció. Per tant, és fàcil que et despistis. En canvi, amb les peces més pausades, com aquella que escoltàvem de Beethoven, no? Tan tranquil·leta que a tu t'agrada, tu vas més lent, vas més tranquil, et distreus menys. Veus com influeix tot això?
Sí, doncs m'he quedat molt sorpresa.
Aquí veus un semàfor en àmbar i pares.
M'esperaré.
En canvi, vas amb Metallica, veus l'àmbar i dius... Vinga, va!
Ara m'ha vingut al cap una anècdota.
Ara respectem l'àmbar.
Me la va explicar l'Espartac Peran.
Ai, ai.
L'Espartac, sabeu que feia d'home del temps?
Sí.
Una època.
I del trànsit,
i del trànsit també,
i del
no?
Trànsit. Ai, perdó, del temps, del trànsit. Trànsit, trànsit. Perdona, no del temps, no. Del temps, no, del trànsit. I, pobre Espartac, l'ha fet d'home del temps. I llavors estava als matins, quan presentava el Josep Cuní,
sí.
I me'n recordo que m'explicava que un dia van fer una peça, ell anava amb un cotxe dels Mossos, i van aturar un vehicle a l'autopista que anava 170 per hora.
I què portava?
No, escoltava, i l'Espartac va baixar, i li puc fer una pregunta, era un senyor gran,
ah.
I diu, com està? Diu, bé. Diu, el que m'ha passat, diu, és que he posat el vent de Raimon i m'he envalentonat.
Amb el vent de Raimon.
I he fotut gas. I clar. El que és molt bo és que el Cuní, al cap d'uns dies, va convidar el Raimon i li va explicar, i va dir que el Raimon va dir, jo la meva cançó, sí que era conscient que havia generat allà un esperit de lluita, però tant com una sanció dels Mossos, no.
Doncs mira, avui farem un servei públic.
Vinga.
Més que mai. Sisplau, els que aneu conduint ara, teniu dues opcions. O concentrar-vos molt, o parar la ràdio...
Abaixeu el volum, no la pareu.
O frenar el voral mentre escolteu això. Perquè anem a posar-vos els exemples que, segons aquest estudi, són les cançons més perilloses.
Davant.
Són cançons... Atenció, sisplau, conductors de Catalunya. Aquestes cançons són altament perilloses.
No feu bajanades, eh?
Sisplau, abaixem volum. Concentrem-nos. Si veiem el semàfor àmbar, frenem. No ens emocionem. Cançó número 1, que no va bé per conduir. Aquesta. American Idiot, de Green Day. Te l'has posat, aquesta?
No massa. Però semblarà Metallica.
Això no tens accidents. Segona cançó perillosa, sisplau. Concentració.
Home, i tant.
Si fixeu, no?, que totes són pa.
Clar, que vas fotre...
Et flipes, sí. Pa! Vinga, sisena, som-hi, no?
El teu cotxe té sisena?
No tinc cotxe,
imagina't. Sí que me l'havia posat molt.
Mr. Brightside, The Killers, és... Una altra cançó perillosa, aquesta. No et veig amb aquesta, Eloi.
No.
Clar, aquesta et fa sentir com poderosa, no? Dius, bam! No?
T'empodera?
T'empodera, al volant.
Don't Let Me Down, de Chainsmokers. Acabo de conèixer el grup ara. Atenció a aquesta, també és perillosa. de ser perillós, això.
No, perquè et comences a cantar, baixes a fer una feta, cantes...
No, desinhibir-te,
sí, eh? Et desinhibeixes i ja perds el nord amb això.
Això és Miley Cyrus, Party in the USA. I atenció, Òscar Fernández.
Ai.
Missatge pel president dels noticiaris. Pots escoltar Bruce Springsteen? Sí, però si arriba aquesta cançó,
vigila.
Compte.
Home! Això ha sonat molt, al cotxe.
Vigileu, noi? Vigileu.
Born to Run, clar.
Clar, jo el que no sé si l'estudi per això té franges horàries, perquè a mi m'agrada molt, a vegades, moltes vegades veig molt aviat, al matí. I de bon matí...
Necessites.
Sí.
Clar.
Sí.
Despertar-te.
No, tu pots associar 6 del matí, agafar el cotxe, posarem Beethoven. No.
Bé, l'estudi també ens presenta cançons que, en canvi, sí que ajuden. Per tant, conductors de Catalunya, podeu tornar a pujar el volum de la ràdio, perquè canviem de registre, ara. Ara canviem de registre.
Tranquil·litat.
Ens calmem.
Concentració.
Collons, que no t'hi adormis al volant.
Conducció responsable.
Fer un massatge, això, ara. Vinga, cançó número 1. I què vols que et digui? Jo pensava que m'adormo amb això, eh?
Sí, jo crec que potser hi ha perill fins i tot, no, que et relaxes tant, que et diuen, bueno, noia, va.
Pip, el semàfor t'han pitat segur, eh?
Sí.
Segona cançó que va molt bé. Això era Stairway to Heaven, de Led Zeppelin. Aquesta altra. Oh. Està molt atent a aquesta secció al Marc Artigau, que tot just entra. Marc Artigau, bona tarda.
Bona tarda.
Ets un conductor que necessita...
Soc un conductor que no soc conductor perquè no tinc carnet de conduir. Hola!
És el col·laborador perfecte per aquesta secció.
Segur que ets bon copilot i tries la feina.
Molt bon copilot. Veus? Bona conversa, Google Maps, avises amb antelació, necessites aigua, aquí tens aigua.
Et dic una cosa, si he de triar algú per fer de copilot al programa... Crec que trio Marc Artigau.
Eloi Vila, al volant.
Tot i que és veritat que pensa, home, si he de fer 1.000 quilòmetres, potser algú que també pugui conduir.
Parem. El temps, com veuràs a la secció d'avui, el temps és subjectiu. Ens aturem, parlem...
Tens raó.
Si tu, Judit, veus allò al volant, Marc Artigau,
sí,
de copilot, i Francesc, sí, Garriga traient el cap, no?, entre els seients...
Francesc Garriga és el allà... que està darrere dient, quan falta,
entrant
quan arribem?
Temes.
No, és el que
entrant
diu, posa'm una altra cançó. Amb aquesta anem bé.
Sí.
O amb aquesta altra. Ai, no.
No t'agrada aquesta.
No em posis trell.
Això ho diu l'estudi, Garriga.
Va, l'última que ens diu l'estudi. Què és això?
Khalid Location.
Khalid, no? Deu
Khalid, ser? No sé, jo què sé.
Estàs per treballar i cat, eh, també?
Sí. No? Ara demanaré.
Faríem un bon programa i cat.
Fem unes pràctiques.
Doncs aquestes són les cançons que us recomanen per conduir. Vaja, cadascú que s'escolti el que vulgui.
Jo, amb les dades de la meva història, diguéssim, al volant, que per sort no ha passat res, em quedo amb les perilloses, eh?
Però clar, quan
per gaudir...
Com això, tu, a veure...
Tu a tope, Eloi.
Clar, quan fas les gravacions del cotxe no hi ha música de fons, no?
A vegades sí, eh?
Sí, poses un
a vegades
musical.
Sí, porto cançons i a vegades segons com va la conversa o... Sí, o si considero que hi ha alguna cançó que pot agradar a la persona amb qui viatgem, doncs la poso. Sí, a vegades sí. Sí. És un element important, també, veus? De parlar de coses d'un mateix.
Bé... Música bé, el que està prohibidíssim és posar-vos tràilers de pel·lícules
no, perquè us
o de
sèries. Traieu, eh?
Conductors de Catalunya, escolteu, perquè això arribarà d'aquí un temps. I told you. You are a normal boy. And you're going to start acting like one. You think you're something special? There is nothing special about you. Atenció als fans de Harry Potter, perquè ahir al vespre es va estrenar el primer tràiler de la nova sèrie basada en l'univers d'aquest jove mag.
Primeres imatges de la plataforma HBO i una data d'estrena serà el Nadal del 2026. Per tant, menys d'un any...
Mig any llarg.
Per una primera temporada seran 8 capítols i s'adaptarà al primer dels llibres de Harry Potter, La pedra filosofal, d'una llarga, llarga sèrie, perquè anirà adaptant tots els llibres.
Ets Harry Potterista?
No, no em va enganxar, no ho vaig viure jo directament, però sí a través dels meus fills.
I els teus fills,
fills que tenen la gran 25 i el petit 20, entre mig n'hi ha un altre de 23.
Estan esperant això amb candeletes?
Però el meu fill recorda una gran passió per la lectura dels llibres de Harry Potter, que els devorava, i llavors sí que recordo de tenir els DVDs per veure tota la sèrie, la saga, no? Que és quantes pel·lícules són, no sé, són 8 o 9 pel·lícules, sí, em sembla, sí, més o menys.
Perquè l'última...
8.
Està partida... Bueno, l'últim llibre són 2 pel·lícules, diria, ho dic de memòria.
I tu, Marc Artigau, ets pro, jo fan...
Fan, a mi ja em va agafar una mica tard, perquè crec que el primer, que és la pedra filosofal, és del 97, i jo devia tenir uns 14 anys, per tant no em sentia gaire convidat, però sí que els vaig llegir tots, perquè em feia curiositat veure, i m'ho vaig passar molt bé.
És molt interessant l'univers que crea, sí, sí, és molt atractiu.
Mira, tinc l'Helena Neira, que és professora d'Estudis de Comunicació de la UOC, que és experta en això. Helena, bona tarda.
Què tal, bona tarda.
Aquest tràiler ha tingut molt de ressò, hi ha molts fans. Què suposarà per HBO estrenar una sèrie així?
Uf, pues espero que un milagrito, porque HBO Max ahora mismo está en un momento demasiado bueno. Sí que es verdad que ha crecido, que tiene muchos suscriptores, pero ahora mismo la compañía está ahí metida en una fusión con otra compañía que es Paramount, y un poco lo que busca es hacerse hueco, ¿no? En un panorama que cada vez está más dominado claramente por Netflix, y si lo puede conseguir con algo, pues es con esta franquicia, ¿no? Que ya lo reventó hace 2 décadas y que promete que va a reventarlo otra vez.
És a dir, fa pinta que l'èxit que es va viure a les pel·lícules es viurà ara també amb una sèrie que tindrà diverses temporades?
A ver, yo creo que todo esto depende básicamente de si consigue su objetivo. Al final, el objetivo que tiene HBO Max con esto de resucitar una saga que ya ha explotado y que sigue explotando a través del merchandising y de todo el universo al que estabais aludiendo, es que sea capaz de meter dentro a los nuevos fans. Esa es la clave de toda la historia. Por lo que yo he podido leer, lo que le han llovido ha sido palos de todos los fans de la adaptación de las películas, porque es muy claro que han jugado a otras cartas. A mí personalmente, yo soy muy fan de la saga, me encantaron las novelas, las películas me parecen muy ñoñas. Las películas son muy ñoñas. Y esto... parece, por el tono, por el tipo de cast, por el aspecto, me parece que pretende ser un poquito más adulto, un poquito más HBO. Entonces veremos a ver de lo que sale, y sobre todo si las nuevas generaciones, que desde luego están en otra posición mental a la que estaban las generaciones de hace 20 años, pues lo compran y entran en la serie a tope.
Clar, hem vist algunes dades, 100 milions d'euros per capítol, que això, si no em vaig equivocat, no ho costava ni l'última temporada de Joc de Trons, per exemple.
No, es evidentemente la inversión económica es enorme. Sigue sin ser la serie más cara de la historia. Ese mérito lo tiene Amazon con 2 series, con Los Anillos de Poder y con Citadel. Pero sí que es verdad que una de las cosas que ha dado menos miedo a los fans de Harry Potter es que HBO ha ido adelante con un presupuesto en consonancia al poder de la franquicia. Es decir, es muy consciente de que esto, si lo hace, más allá de que te pueda gustar más el nuevo cast, más allá de que te pueda gustar cómo desarrollan ahora las historias, por ejemplo, leí esta mañana que van a hablar de toda lo que sería la historia de fondo de Hermione, que no lo hemos visto en las películas originales. Queda por ver si la gente esto lo va a comprar, si va a comprar de repente que empieza a centrarse en unos personajes que van más allá de la órbita de Harry Potter, que era donde estaba centrada las películas. Pero sí, a mí me tranquiliza que se haya gastado tanto dinero. Así, para empezar, me parece que es un buen pronóstico.
I una altra de les qüestions que també s'ha comentat molt les últimes hores és l'elecció dels actors, en aquest cas l'elecció d'un actor en concret, que interpretarà Severus Snape, perquè ha denunciat racisme, és un actor negre, i hi ha fans de la saga que consideren que és un insult que aquest personatge l'interpreti un actor negre.
A ver, aquí me pillas con el corazón dividido, porque aquí donde me ves, yo ahora mismo estoy en mi mesa y delante tengo un Funko de Severus Snape. Ese es el nivel de cariño que yo le tengo al personaje. Y sí que es verdad que tal y como te lo describen en los libros, Alan Rickman estaba muy bien traído como actor para interpretar a este personaje. Yo creo que la gente se olvida de dos cosas. Uno, que es verdad que el audiovisual ha evolucionado para ser más representativo, para ofrecer una paleta muy diferente de actores en los papeles. Y otra cosa que la gente no tiene en cuenta es que este tipo es muy buen actor. pero un gran actor. Es el eterno secundario, ha salido en un montón de series y de películas que hemos visto y me gusta mucho el giro que le han dado. Es decir, yo creo que el problema sería, curiosamente, poner a un personaje que fuese un poco igual a Alan Rickman, y Alan Rickman sí que nadie lo puede, sí que nadie lo puede reemplazar, ¿no? Entonces, también me parece muy hábil, ¿no?, que hayan sido tan disruptivos con el papel de Severus, y si es capaz de hacerse lo suyo, ¿por qué no? Jo estic molt a favor del nou Severus.
Es diu Papa Siedu i és un actor britànic d'origen ghanès, i que l'hem vist, per exemple, a Black Mirror, l'hem vist també a Gangs of London...
En I May Destroy You també hace un papelón, és un tío de verdad que muy, muy buen actor, y yo creo que le puede dar ese giro tan necesario que tienen algunos personajes de la serie, porque es que también sacudirse toda la tradición y todo el fandom que se ha construido en torno a los actores que encargaron a estos personajes. A ver, si superamos lo de Dumbledore, después de la vuelta del primer Dumbledore, ¿por qué no vamos a abrazar a otros personajes interpretando a personajes tan icònics?
Helena, això d'abraçar en nous actors, uns nous càstings, amb personatges tan marcats, no?, com són els d'aquesta saga, normalment l'experiència que hi ha en altres exemples és que hi ha una incorporació progressiva ¿s'accepten o no s'accepten d'entrada? ¿Qué acostuma a pasar?
Yo creo que cada vez se aceptan más porque estamos normalizando el actor por lo que es, no por lo que aporta, no por el arquetipo, ¿no? Es que durante un montón de tiempo, que ahora nos parece como muy absurdo, pero cuando empiezas a revisionar historias de hace 10, no desde hace 20, sino hace 10 años, y de repente ves unos elencos, pues de lo que dirán los americanos, ¿no?, old white men, ¿no?, pues te resulta muy extraño cuando puedes ser un poquito más diverso y un poquito más plural, ¿no?, a la hora de representarlo, y que no esa diferencia que aporta el personaje sea el valor de ese personaje. Aquí además yo creo que jugamos con otra cosa, y aquí yo creo que es el gran melón que ha abierto Warner, y es el tema de J.K. Rowling. J.K. Rowling, que ha hecho un montón de declaraciones, todo el mundo ha dicho que es una transfoba, que probablemente lo sea, ¿no?, y que ha vertido comentarios muy ásperos en redes sociales. Yo creo que precisamente apostar por un cast diverso, por tener una verdadera pluralidad de personajes, también es una manera que tiene Warner de blanquear un poquito este proyecto que cuenta con ella. Porque ella estaba como un poco...
Es como equilibrar la balanza una mica.
Claro, ella estaba un poquito arrinconada, entonces yo creo que con esto decir, mira, sí que es verdad que la tenemos metida dentro, porque al final hay que reconocer... También hay que saber separar a la obra del creador, ¿no? Yo creo que esto es imprescindible. Hay personas geniales y grandes artistas que han hecho unas grandes obras y que luego son unas personas totalmente despreciables, ¿no? En el caso es que yo creo que es bueno para la serie que la creadora del universo esté al servicio de la serie, pero también yo creo que Warner se quiere curar en salud. Ya sabéis que las majors, con todo este tema de las relaciones públicas, siempre juegan con mucha cautela, ¿no? Entonces yo creo que ahí ha habido una decisión muy deliberada de vamos a intentar no poner un elenco únicamente de gente blanca. Que per altra part per a mi podria ser molt criticada.
Al desembre veurem aquesta sèrie, però ja tenim els fans absolutament bojos amb el primer tràiler d'aquesta sèrie. Helena Neira, gràcies per explicar-nos-ho.
A vosaltres. Adéu.
Adéu.
Tenim una sort, que és que amb el Marc Artigau no cal separar l'obra de l'artista, perquè no, ens agraden...
Fins al tall que d'aquí 20 anys queda
fatal. Fins al dia d'avui no ens ha fet falta separar obra i artista. Qui sap si després un dia surt a La Vanguardia, a les pàgines de successos. Bueno, doncs, potser sí que ho separem. Però cada setmana el Marc Artigau ens porta elements que apareixen de totes les històries i que formen part del nostre dia a dia. Avui què ens portes?
Mira, avui us porto un concepte narratiu i filosòfic, que és el temps subjectiu.
Carai, ens posem molt filosòfics intensos,
intentarem
no?
Que no? Intentarem que no.
El temps subjectiu què és?
Mira, el temps subjectiu és el temps tal i com el viu un personatge o com el viu l'espectador, però no com passa objectivament. És a dir, no importa quant dura una acció, sinó com es percep aquesta acció. És a dir, encara t'ho faré una mica més poètic.
A veure.
El temps subjectiu és la distància que hi ha entre el rellotge i la consciència.
Buah, avui ens hem de concentrar. I això per què serveix, aquest temps subjectiu?
Per moltíssimes coses. Mira, per entrar dins la ment al servei del personatge, per intensificar emocions, és a dir, allargar un moment pot fer-lo insuportable o el pot fer preciós. És a dir, trencar la realitat objectiva. Veus una mica per on vaig,
sí,
o no?
Sí, però ens pots posar exemples que ho veurem més clar?
Perfecte, mira.
Va, a veure. Exemples.
Et posaré un exemple. A veure si reconeixes aquesta cançó. Si ho aconsegueixes, tots els meus respectes, perquè és de que ets un expert en bandes sonores.
No, vaja, espera't.
Clar, són, ara mateix només són uns acords de piano.
No.
Val, estem parlant de Inception, sí? De l'estimat o odiat Nolan. Us agrada el cinema de Nolan?
Sí,
el detesteu? No us...
sí,
és que és un director molt... No té terme mig. Hi ha gent que l'odia i hi ha gent que considera...
L'última
que...
és Oppenheimer o n'ha fet alguna després d'Oppenheimer?
Diria que és l'última, sí. Ara estrenarà l'Odissea.
Diria això, que aquest això.
Que estrena aquest estiu, aviat, diria.
Sí.
Mira, a Inception, el temps és un motor, és un dels motors narratius. L'argument l'explicaré de manera molt ràpida, eh? DiCaprio és un lladre especialitzat a infiltrar-se en els somnis per robar secrets del subconscient. Però aquí accepta una missió que és a la inversa. No es tracta de robar una idea, sinó d'implantar-ne una, d'aquí el títol, Inception, dins la ment d'un empresari. I cada nivell de somni té un temps diferent, no? 5 minuts a la realitat poden ser hores, poden ser dies, setmanes, anys, dins un esglaó més del somni. El temps depèn de la profunditat de la consciència.
Clar, jo ara, per exemple, penso, la pel·lícula Boyhood...
L'heu vista?
No.
Jo no.
Val. La pel·lícula Boyhood és boníssima. Us la recomano moltíssim.
És un... Sí, explica-la tu, però...
A Boyhood seguim la vida d'un nen des de la infantesa fins a la joventut, filmada al llarg de 12 anys reals.
Wow.
És a dir, el rodatge es va anar aturant, cada... doncs rodaven les primeres seqüències, paraven 3 anys, paraven 5 anys, paraven... fins a 12. I tens una percepció... El temps aquí es presenta com una estructura narrativa clàssica i també com una experiència que és imperceptible però que t'acompanya, no? I això connecta amb el que dèiem del temps subjectiu, perquè l'espectador sent el pas del temps tal com el viu el personatge. Ara anem cap a un altre lloc.
A veure.
No podem estar així d'intensos tota la secció.
No, anem al teatre, per exemple, va.
Mira, tenim molts exemples, però avui vull parlar de La Calòrica. La Calòrica. Quilòmetre zero. Perfecte. Quatre amics, us explico l'argument, sí? D'una obra. Aviam si sabeu descobrir quina és. Quatre amics intenten organitzar-se després que l'empresa on treballaven els comuniqui l'obertura d'un ERO. Intenten convertir en realitat aquella idea brillant, la idea brillant és un menjar de mosques, que van tenir anys enrere. Sí? Enmig de la bogeria de l'obra passen anys, comencen a parlar, podríem fer això, podríem fer l'altre, temps, veus que es fan empresaris, es fan rics, es fan multimilionaris, tot, i al final... te n'adones que només ha estat una conversa perquè un ha sortit a buscar unes cerveses i quan ha tornat a entrar les cerveses s'havien congelat i tot el que has vist, i tots aquells anys i anys i anys...
Eren un instant.
Una tarda. Sabeu l'obra? No és del que parlem.
No és aquesta, no?
No del que parlem.
Fairfly.
Us la recomano molt.
Jo he vist la dels ocells i la de què parlem
ocells,
mentre
boníssima.
No parlem de tota aquesta merda.
I a la nostra vida ja el temps és subjectiu?
Home, i tant. A la nostra era el temps ho cura tot. Judit, ho cura tot, el temps.
Però, jo, per exemple, la nostra vida...
A vegades és veritat.
Jo crec que sí.
A vegades sí.
Però la nostra vida, per exemple, un temps subjectiu, és aquesta percepció que tenim nosaltres, és allò tan senzill quan diem, hòstia, ha passat volant,
no? És el que et passa tu cada tarda que vens aquí. Dius, ja ha passat una hora, no?
Sí. Exactament. Per exemple, el temps és molt important amb les parelles, perquè bàsicament marca també els ritmes. Si un és un ansiós o no ho és, si un és un impuntual o no ho és, perquè tenen percepcions diferents del temps, això...
Clar, la impuntualitat és una gran percepció subjectiva del
totalment,
temps.
Totalment, totalment.
Laia Tudel.
El temps abans d'un examen és lent. El temps quan esperes una trucada o un missatge es fa etern.
Sí.
En canvi, el temps, com bé heu dit, d'aquesta secció... que ens ho passem tant i tan bé, passa volant.
Clar. I el record també, a vegades, que ens canvia una mica la distància respecte a les coses, no? Hi ha, a vegades penses, això fa molts anys i no en fa tants, o al revés, això fa dos dies i fa sis anys.
Per exemple...
La pandèmia.
Sis anys, ja.
Sis anys de la pandèmia.
Per mi la pandèmia, jo a vegades ho conto una mica com Jesucrist, abans o després, de dir, no, és que això va ser abans, de la pandèmia.
Clar.
Com una línia que divideix el món, no?
Nosaltres tenim una conya...
AP o DP.
Tenim una conya amb els rodatges, que a vegades tens una setmana de rodatges intensos, no? Comences dilluns i divendres tens la percepció que el que vas rodar dilluns fot tres mesos que ho vas rodar. I tens aquesta percepció.
Mira, en teatre es diu molt, a vegades. Molta gent et pregunta, quan dura aquesta obra? I és molt important, aquesta dada és molt important. Dius, no, si dura més d'hora 40, hora 45, la gent ja es posa. No, dir, no, però sí, passa però molt ràpid. Depèn, has d'explicar que passa molt.
Amb el cinema també passa ara, no? Que hi ha moltes pel·lícules que se'n van a les 3 hores i mira, també hi ha aquesta justificació, eh? No, tranquil, vegi que passa volant.
Totalment. De fet, amb Netflix, ara que parlàvem d'això, va sortir un tio explicant una cosa que vaig trobar superinteressant, que cada vegada volen capítols més curts, però a vegades fins i tot capítols de 10-15 minuts, perquè han calculat que molta gent veu els capítols al metro i el trajecte que tenen és de 10-15 minuts i així els hi dona per veure un capítol.
TikTok ha fet molt mal.
Sí. Doncs el temps, que és relatiu, no?
Sí, mira, t'acabaré amb una mica de Bíblia. Ho aixecarem una mica, com ho veus?
De Bíblia?
Amb una cita de l'Eclesiastès, un gran llibre. Mira, diu,
veure.
Hi ha un temps d'infantar i un temps de morir. Un temps de plantar i un temps de collir. Un temps de matar i un temps de guarir. Un temps d'enrunar i un temps de construir. Un temps de plorar i un temps de riure. Un temps de planyes i un temps per ballar. Per tant, Francesc, sigui subjectiu o no, estigues content perquè encara ens queda temps.
Carai.
No, és que no, ara m'he quedat paralitzat.
Sí, eh?
Reflexionant.
Potser molt intens per aquesta hora de la tarda.
Déu-n'hi-do.
Ens queda...
Perdona, però és el gran camí vital, eh?
I ens
és
queda...
un gran motor vital, encara ens queda temps.
Com, per exemple, per escoltar aquests anuncis.
Ara, la tarda, amb Francesc Garriga.
El 12 d'abril torna la Marxa del Pelegrí, la caminada que ressegueix l'últim tram del camí Ignasià de Montserrat fins a Manresa.
Gaudeix de l'onzena edició de la Marxa amb qualsevol de les tres modalitats de ruta, 26, 17 o 8 quilòmetres, i descobreix uns paisatges únics tot fent esport.
Més informació i inscripcions a manresaturisme.cat. T'hi esperem! Saps quan et mires un àlbum de fotos i murmures? Érem tan joves... Sílvia Solet convida a navegar pels records i a reviure moments de tendresa, alegria i joia. Una lectura que t'abraça i et recorda que la felicitat es troba en les petites coses de la vida. Érem tan joves. El nou llibre de Sílvia Soler, editat per Univers.
A Eufòria ens encanten les sorpreses. S'acosta una gala inèdita. La gala dels concursants.
Què vol dir la gala dels concursants?
Per primera vegada, ells decideixen com serà la gala. Convencional o del revés.
Compte, eh?
Eufòria, divendres a la nit a TV3 i a la plataforma 3CAT.
Cada dia comença amb una notícia, però el millor comença quan et subscrius a El Periódico. Perquè amb la subscripció a El Periódico accediràs a newsletters i passatemps exclusius, navegaràs per la nostra renovada i formaràs part del nostre club, amb beneficis culturals i assistència a esdeveniments únics. Subscriu-te a El Periódico i gaudiràs sense límits d'informació, experiències i avantatges pensats per a tu.
Tot el que passa, passa al matí de Catalunya Ràdio.
La qüestió tributària la resoldrem, també la resoldrem. Ara, potser necessitem uns mesos més per resoldre-la. Crec que seria un desastre pel país que el país es quedi sense pressupostos i vostè es perdessi 9.000 milions.
Creo que si yo hubiera publicado Patria 10 años después, ahora tampoco habría tenido la misma dimensión. Sin haberlo calculado, salió en un momento muy oportuno.
Aquest tram, sí, que no el puguem treure, he pensat coses per treure'l.
Ah, sí?
Sí, els hi diré als de la ONU. Tu no pagues a Hisenda, persegueixen 10.000 persones. Sí. Organitzes una guerra i mates a gent. Sí. A tombollons, no passa res. No passa perquè res. Ets un president.
Els protagonistes de cada dia al matí de Catalunya Ràdio amb Ricard Ostrell. Els matins del cap de setmana, el suplement...
Si només pots triar una de les dues coses, menjar o sexe, Grasset.
Bueno, el sexe també es pot menjar.
Gran resposta.
No se debe recordar.
Home, ara us imagineu aquesta música de fons fent galetes, Grasset? Escapa.
Noguer, tu, menjar o sexe?
Jo he fet una guia de restaurants de cuina catalana. Per tant, no m'imagino fer una altra guia que no sigui de gastronomia, saps? No.
El suplement. Ràdio amb esperit de cap de setmana. Amb Roger Escapa.
Roger Carandell, com estàs de la panxa?
Bona tarda de la panxa. De dins o de fora? Vols saber?
De dins, allò, si
bé,
tens mal de panxa o...
No, fa molt temps que no tinc mal de panxa.
Sí?
Ai, quina que sort. Bé, celebrem-ho.
Sí. Tu, Marta, estàs fina?
Jo estic perfecta, però en Roger té papallones a la panxa.
Què?
Però què és això?
Alguna sí.
No han sortit, però podrien sortir.
Saps?
allò
però,
que dius.
Però bueno, què és això?
Hi ha unes petites oruguetes que han fet aquell... Saps?
Exacte.
El capullo.
El capdell, sí.
Sí.
No ho sé, m'estic escoltant.
En aquest procés, eh?
M'estic...
Sí, en pura metamorfosi.
Fa 7 mesos que fem això. És el primer dia que veig el Roger genuïnament nerviós.
És que ara li està passant això, que no pot parar de somriure.
No. Ha estat mencionant això.
Perquè m'esteu mirant.
No, home, clar que estem mirant, però mirem cada dia.
La pregunta de la panxa.
Eloi, tu el veus...
Ets neguitós, sí.
Veus? Sí.
No, jo avui estic flipant molt, perquè hem començat el programa també explicant una cosa sense explicar-la, i ara esteu aquí...
La cosa va de mitges veritats. Clar,
però és un bon moment per això.
Sí, és un bon moment, sí. Hòstia, és bona aquesta.
Bé, jo preguntava per la panxa pel tema de la Rosalia, que va haver de suspendre...
Ai, que fort, eh?
Tu, Eloi, has hagut de mai parar la gravació del cotxe perquè necessitaves anar al lavabo?
No, sempre tinc la teoria de que quan estic allò treballant desapareixen les funcions vitals, desapareix la gana...
I vosaltres heu hagut de sortir mai de l'estudi un moment?
Nosaltres dos, no. No, Marta?
Bé, tu vas haver de deixar el programa a mitges, però perquè no tenies veu.
Mira com t'ho barriga.
Sí. La veu sí, però perquè és un tema molt evident.
A mi em va passar una vegada jugant a futbol. He jugat a futbol sempre, tota la vida, i una vegada en un partit...
Et vas quedar sense veu?
No, vaig haver de sortir corrent per anar al lavabo.
Al lavabo, és que
això...
I el tema intestinal és molt invalidant. Jo el que no entenc és com la Rosalia es planta allà, estan així de malament. Vull dir, la feina no pot ser el primer, sempre.
Ja, passa, estàs allà i dius, vaig a provar-ho, no? Quan veus que no d'allò, a casa on tenen, segons com ho faci...
Però és que és ni per tu ni per ells, tampoc els pots oferir un show de qualitat.
A més, és molt físic, el show.
No, és que has de vigilar molt, perquè segons com et s'escapa allà...
I que estava molt malament, em sembla. Vaja.
Uita, se la van dur l'ambulància.
Però és molt honest, eh?
El que no surti, parlarem d'això, espero.
Parlarem d'això, parlarem amb gent que va ser allà, que va ser testimoni del que va passar.
Ara, testimonis presencials.
I en Roger ha fet unes investigacions sobre tu com a consumidor que pots reclamar, tot i que em sembla que, en el fons, vull dir... Pobre Rosalia, això és el primer, estem perdent humanitat amb aquestes coses, perquè el primer que veia la gent amb aquests vídeos que s'han fet tan virals és, ai, doncs el meu concert a Madrid, què passarà? Jo.
Sí,
escolta'm un moment, posa't en el lloc de l'altre, també, no?
Oi, com fa
d'ara? És que em sembla, estem en un moment de tant narcisisme, de que som els més importants i ens mirem al Malik tota l'estona, que és com, hòstia, noi, que s'està a punt de vomitar allà dalt. Vull dir, no ets el centre del món. No ets el centre del món, ara. No?
Ai, és que sembla com ho estiguis dient a mi.
Ja, perdó, és que em poso molt en el paper.
Molt emprenyada amb aquest tema.
Encesa.
Bueno, no és encesa, però és que penso que estem perdent la humanitat.
Totalment, no? I és allò, vull una cosa i ha de ser perquè ningú ha de ser ara i aquí, i això ha d'anar així, perquè jo he pagat una entrada i...
Cada cop tinc menys esperança.
No sé per què ens hem de posar així quan pots tenir papallones a l'estómac.
Ara.
Pensant que potser un dia algú envia un WhatsApp a la ràdio per enviar-te un berenar.
Mira.
Un aniversari, una trobada d'amics, una reunió d'empresa, encarrega una estona boníssima amb tota la tradició dels productes de Forn de Cabrianes i forndecabrianes.com. Forn de Cabrianes t'ofereix l'hora del berenar.
Potser aquesta persona li diu a la Carla a través del 607-07-0901. Jo li vull enviar una coca al meu estimat Roger pel motiu que sigui. Motiu X. Correcte. Motiu X.
Exacte.
Pot haver-hi molts motius.
Molts.
Clar.
Doncs això ha passat. No és per tu avui.
Ah, hòstia.
És per la meva. Quina ens t'imagines?
Una cabina, ja.
Hi ha hagut un microinfart. No, això ha passat a l'Arnau. No el nostre Arnau, sinó l'Arnau que està al telèfon. Arnau, bona tarda.
Bona tarda.
Com estàs?
Molt bé.
Veus?
Que tens
papallones a l'estómac, tu també?
Una mica.
Però les tens per la coca o en general per allà les tens últimament?
Ara ja, en general, últimament. No, però per la coca també, molt bona.
Hòstia, és un tio agraït i simpàtic.
Sí.
Aquest riure final que surt és genial.
Sí, és un riure de mig nervis, mitja il·lusió. Qui creus que t'ha enviat aquesta coca?
Bueno, m'han mig xivat, això.
No! Ja tinc...
La meva mare.
I com es diu la teva mare?
Eva.
A veure si és l'Eva, la senyora que saluda. Ja pots saludar?
Hola. Sí, sóc l'Eva.
Què tal, mama?
Bé, i tu, fill?
Moltes gràcies. Primera sorpresa, eh? M'ha sigut molta sorpresa. Collons.
Eva, Manem. Per què li has enviat aquesta coca a l'Arnau?
Doncs mira, perquè no fa gaires dies va ser el seu aniversari, que és l'11 de març, i sempre va relacionat amb atemptats, pandèmies, i aquest any vaig pensar, vull que sigui un dia més especial. Ha sigut més tard, però no passa res.
Clar, home, doncs el 26 de març celebrem l'aniversari, ni pandèmia, ni atemptats, ni històries. Res. Avui és un dia per l'Arnau.
Ah, exacte. I com que és una gran persona i és un dels puntals de la nostra família, davant del seu pare, el seu germà i jo, li volíem fer aquesta sorpresa.
Ai, Arnau, que maco, això que t'ha dit la mare, no?
Sí, sí, sí. T'estimo, mama.
Oh, jo també, sí.
Us ho dieu molt, que us estimeu?
Jo més.
Jo sí.
Bueno, doncs ara us heu dit per la ràdio, que compta el doble, ja està, perfecte.
Molt, molt, sí, perquè és una persona molt sèria i que faci això per la ràdio vol dir molt.
Carai, l'Arnau, doncs ens ha semblat ben simpàtic a nosaltres, no tan seriós.
Home, amb aquest riure, no. Té un riure, l'Arnau.
Ara el convidaria aquí a passar la tarda, tan simpàtic.
Llavors canviaria potser l'opinió.
Arnau, Eva, enhorabona i que seguiu amb aquest bon humor. Una abraçada forta.
Moltes gràcies.
Moltes gràcies.
A les 6 del que no surti, Eloi, gràcies.
Que vagi bé.
Ara el butlletí de les 5.